Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és 18 de novembre, dimecres, les 12:08 minutets. Ja hem començat una miqueta més tardet. Bueno, ja saben això, coses del directe, i que a voltes, per més que correm, pues, se'ns tira el temps damunt. Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Txelo Climent, molt bon dia.
Bon dia.
Víctor, quines novetats tens en esports? Quines coses has de contar-nos que a les hores d'ara encara ni siquiera les grans mitjans de comunicació saben?
Bueno, algunes sí que se saben. Per exemple, Nadal va perdre ahir en el torneig de mestres de Londres contra Thiem, 2-0. Per lo tant, demà té que guanyar a Tsitsipas si vol jugar la semifinal d'este torneig. Este mai l'ha guanyat. És en pista dura, indoor. Veurem, espere que li vaig a millor. Ahir també va perdre 2-7 en el tiebreak. Després tenim a Espanya, que li va clavar un 6-0 a Alemanya.
Alà, alà, com ho ha dit, de gustet. Li va clavar un 6-0. Quin gol va celebrar més, Víctor, del 6?
Els primers. Al final, els que obrin la llauna són els més importants.
Dona, compte, quan ens acostumem a lo bo, ja no li donem importància. Jo penso que va passar igual. Tot el món se sentia en la celebració dos gols al principi i al final quasi que no se festejava, no?
Va haver un titular en Alemanya que ficava: no recordava un desastre igual des del 1930. Imagina't si feia temps que Alemanya no perdia de tants gols. O sigui, hi ha alguna golejada 8-3, però clar, ja és una diferència de 5. És que lo d'ahir són 6-0.
Però el que jo te dia, se celebren molt els principis i després dius com que vos em va passar l'eufòria.
I després, mira, de les anècdotes d'ahir, per a que algú, no sé, per si algú tenia algun dubte, la capacitat màxima d'un estadi, tal com ho vaig explicar ahir, seria en el pavelló de Chicago, 10.000 persones. O sigui, realment tampoc seria una aglomeració tan gran.
Home, 10.000 persones ho són, eh?
Clar, pensa que el pavelló són 20.100 persones, la capacitat. O sigui, al final 50, està reduït al 50%.
Al 50%.
I la inferior, diguem que realment el límit per baix no és 25%, sinó que pots ficar a la millor un 10%, però serien 4.200 persones. Per tant, també 4.000 sobre 20.000, realment el pavelló semblaria molt buit.
Parlem de que inclús farien una prova antes d'entrar, una prova de test ràpid, no?
Sí, vam dir que els que estaven més prop dels jugadors, estos que realment a lo millor estan darrere de ells,
estan a 9 metres, no?
Sí,
parlàvem.
Estos sí que tindrien que passar un test que també entre dels càlculs. Diguem que si vas a tots els partits de la teva temporada de local i estàs darrere dels jugadors, te costaria, a part de les entrades, 144 euros en test.
Tu la pagaries?
No sé, dia a dia. Clar, així també hi ha que explicar que no és la tradició que tenim nosaltres així, que anem sempre tots els mateixos a tots els partits. Allí hi ha partit que a la millor van 10 espectadors i a l'altre van 10 totalment diferents.
Clar, si diríeu que anireu en grups bambolla, no? És dir, que seria inclús més fàcil aquest control.
Bueno, diguem que és aquesta tradició de que a la millor és més passar el dia per a ells. Nosaltres és com la tradició de dir, cada dos diumenges anem al camp, pràcticament sempre anem en família. Això és més l'experiència d'un dia d'anar al partit i després a lo millor en tota la temporada no tornen. Per tant, no te gastariesen 44 euros en test.
Que estén parlant de tota la temporada, eh?
Clar, estem dient tota la temporada i darrere de les esquenes dels jugadors.
Bueno, més notícies que tinguem?
Sí, mira, després de traspassos que, per exemple, Ricky Rubio, sabem que està un poc tristot perquè se n'ha anat a Oklahoma sense que li pregunten molt per si volia anar-se'n. També se podrien anar Harden, que acaba de rebutjar un contracte de 103 milions en 2 anys.
És que ens parles d'aquestes xifres i com que jo no me les imagine, ni jo ni la majoria dels mortals, no.
I després Westbrook, que també se'n podria anar de l'equip en el que està Ricky a l'equip de Jordan, a Charlotte. Dir bueno, que este any ja se sap segur que s'anula l'All-Star, la Setmana de les Estrelles, i serà un, del 5 al 10 de març, en lloc de fer aquest espectacle, serà un descans per als jugadors que dividiran la temporada en 2 parts per a que estiguen un poc més descansats este any.
Pues passem a les notícies polítiques, les notícies econòmiques i també sanitàries, no, Txelo?
Sí, pues referent a les notícies de Covid, les sanitàries, ahir la consellera Ana Barceló, en roda de premsa, va anunciar que la província de Castelló ha millorat respecte a la setmana passada en les dades, i encara que les restriccions de mobilitat i aforament que afecten a l'hostaleria, cerimònies, esdeveniments públics i gimnasos, es mantindran fins al pròxim 9 de desembre. També la Conselleria de Sanitat es va comprometre a revisar els aforaments i condicions en les competicions de futbol no professional, com en la segona B, en la qual fins al diumenge passat no estava permès l'accés al públic ni l'ús de les dutxes en les instal·lacions.
La gent que viu, que li agrada el futbol, que el viu, i dona't compte, estos són els de segona, està lluitant de tal forma que la consellera s'ho replanteja. Dime,
ja, Víctor. Ja no és la gent que va a veure's, és que estos clubs depenen de les entrades dels espectadors. Estos no tenen ingressos per la tele.
Fija't quina raó, més, és la raó principal, és cert, Víctor, quizás la raó principal de que el segon, del segon AB, dona compte com al final la salut i l'economia sempre van de la mà de tindre la balança prou equilibrada.
Respecte a també a Covid, destacar que Vinaròs és l'àrea de salut a un major incidència de la comunitat n'hi ha en casos de coronavirus, exactament 611 en 13 casos per 100.000 habitants, i supera la mitja nacional, mentre que els departaments de salut de Castelló i La Plana tenen la tendència a la baixa.
Sí, concretament en Vinaròs, el cap de setmana se va quedar la cosa en 185 infectats. En estos, i ahir, que van tornar a posar les xifres, pujava a 206. Però jo també tinc que dir, per exemple, que n'hi ha molt bona notícia de que en Alfondeguilla, que és una població molt menuda, n'hi havia un infectat i després del cap de setmana ja no n'hi ha cap infectat. Que en Almassora han baixat els infectats, però que han, malauradament han faltat 2 persones. Que en Artana hi ha un nou infectat, que ja no són 17 del cap de setmana, sinó 18. També en Alzaneta n'hi han 3 nous infectats. O sigui, passem dels 14 d'antes del cap de setmana als 17 de després del fin de setmana. I que Benicarló ha pujat en número d'infectats i també en números de persones que han faltat. Si en tenien 7, ara ne tenen 2 persones que han faltat. Bona notícia és que tant en Betxí, en Borriol, com en Borriana, baixen el número d'infectats. En Castelló també baixen, però tenim la mala notícia que després del cap de setmana n'hi han 2 persones més que han faltat. En Eslida baixa, en la Vilavella puja i en Nules baixa la quantitat d'infectats, però malauradament ha faltat una persona més. En Ribesalbes, que no hi havia cap infectat fins a la fecha, hi ha el primer infectat. És a dir, en aquests últims 15 dies, i de feia temps no hi havia cap, ja tenim un infectat en Ribesalbes. Després també hi ha dir que, bueno, que en València baixa el número d'infectats, però que no vull dir la xifra, però que és trist perquè han faltat prou gent, s'han portat esta malaltia prou persones en València i també en Vila-real, malauradament hi ha una persona que ha faltat més del cap de setmana avui, però que el número d'infectats està baixant. Vinaròs, Vistabella i Xilxes pugen la quantitat d'infectats. Alerta, això és l'última hora del Covid, repassant població per població. També en Almenara, no, Txelo?
Sí, en Almenara també l'Ajuntament tanca instal·lacions esportives i culturals també davant de l'augment de casos, pues l'Ajuntament ha decidit tancar parcs infantils, jardins, zones verdes, i igualment ha suspès totes les activitats esportives o culturals organitzades en edificis municipals o espais públics que estiguen organitzades per persones particulars, associacions o entitats. I es prohibeixen excursions per el terme municipal de grups de més de 6 persones. I també es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica en els serveis d'atenció als serveis públics de l'Ajuntament.
Clar, s'han posat les piles perquè lògicament ha pujat i cuidado que quan enganxa un municipi corre com la pólvora, això. Ahir van veure ple, no?, a la Diputació.
Sí, ahir va haver ple a la Diputació i es va aprovar per unanimitat el primer pla d'igualtat d'oportunitats de la institució, que veu la llum amb 13 anys de retard.
Bueno.
Tindrà un període d'aplicació quinquenal, consta de 13 eixos i inclou 63 accions que, segons la vicepresidenta Patricia Puerta, seran d'obligada aplicació.
Espero que se mantinga i que siga d'obligada aplicació. S'elimina també l'eliminació de la violència contra les dones.
Sí, també es va signar una declaració institucional consensuada per tots els grups per reafirmar el compromís de la Diputació amb la igualtat de gènere i la implantació d'accions per a la erradicació de la violència contra les dones.
I algo que també en ompli de goges que donen el suport al sector agroalimentari, és algo que us ho devem.
Sí, també va mostrar el seu suport al sector agroalimentari valencià a través d'una declaració institucional pactada per tots els grups en la qual se sol·licita que el govern d'Espanya defense a Europa els interessos del sector. En el text, el president de la Diputació insta a l'executiu espanyol i a la Comissió Europea el fet que actuen contra la competència desleial en les importacions de productes procedents de tercers països, exigint tractament en fred i rigorositat en les inspeccions en tots els ports de la Unió, prohibint l'entrada de la producció que hagi sigut tractada amb plaguicides i fungicides per estar prohibits per la Unió Europea.
Fija't, Txelo, que quan tu vas llegir esta notícia te vas alarmar moltíssim, te va aparèixer una injustícia,
sí.
I que suposo que estaries molt ben contenta de que en el ple de la Diputació de Castelló se feren ressò d'esta notícia.
Sí, i a més està consensuada per tots els grups polítics, que és també que tot una...
Unànimament, sí. Se sentien igual de agraviats com te vas sentir tu en aquell moment quan veus que en Estats Units les exportacions que fan des de Sud-àfrica poden respecten en l'anar en tractament en fred i a nosaltres no ens fan ni se respecte que estem patint tant i tant aquella plaga del cotonet que s'ha entrat. També en Betxí, estava llegint jo, no, Txelo, que s'ha adoptat accions que ajuden a superar el veto rus. També se sol·licita l'augment del pressupost de la nova política agrària comuna PAC i que no disminuïsca a conseqüència del Brexit.
Sí.
Així com l'adopció d'accions que ajuden a superar el veto rus. Anem en bona línia.
Sí.
I a Nules... instal·len una barca, no?
Sí, almenys que no siga totes les notícies, almenys alguna més...
Més cultural.
Més cultural. Sí, a Nules, i l'Ajuntament de Nules ha instal·lat una barca per adornar la zona del far de les platges, que té l'accés a... que és un dels accessos a la localitat. Uh-huh. La barca ha sigut adonada per 4 veïns de la localitat de manera desinteressada.
A més, suposo que seria una barca que tindria una història, que hauria tingut unes vivències i que pertanyeix a gent de la població. Es vol envellir dels principals barca en la que es vol envellir un dels principals accessos a la població marítima i que ha sigut possible, pues això, per als veïns, és el que deia la notícia. Molt bonica, no?, esta iniciativa,
sí,
Txelo.
Sí, sí.
I a Vila-real?
I a Vila-real, dins de la, en el marc de la campanya Vila-real més neta, i s'ha activat una iniciativa que es diu Ell no ho pot recollir, i dona resposta a una de les propostes presentades per la ciutadania en els pressupostos participatius. La iniciativa l'ha feta la regidoria de proximitat, uh-huh, i l'objectiu és conscienciar sobre la brutícia de les mascotes en la via pública amb el repartiment de 3.000 botelles per a la neteja del pis, dels orins.
Lo més important és que així dels pressupostos participatius, és a dir, això ha sigut veïns de Vila-real els que han proposat, perquè la regidoria de proximitat ho porta a terme per que ho ha exposat la ciutadania. Per tant, és algo que deu de preocupar molt als ciutadans de Vila-real. També s'obri la segona convocatòria d'ajudes municipals a l'escolarització infantil de 0 a 3 anys amb 60.000 euros, que era esta notícia, ahir la comentàvem, per a aquelles famílies que necessiten aquestes quantitats per a poder pagar aquestes guarderies que, sí, necessiten.
Els beneficiaris de les ajudes són totes les famílies amb xiquets i xiquetes menors de 3 anys empadronats a Vila-real i inscrits en qualsevol de les escoletes infantils situades a Vila-real. I el ASOS va eixir ahir en el butlletí oficial, i a partir d'ahir hi havien 10 dies per a que les famílies puguen sol·licitar la subvenció.
Pues vinga, que no se queden darrere, que vagin a sol·licitar aquesta subvenció que nosaltres volem, que aquestes famílies se beneficien i que aquestes mamàs i papàs puguen seguir en la seva eina cada dia. Una pauseta de publicitat i anem a rebre la primera convidada. Ella és la presidenta d'AVI, que va parlar-nos d'aquells empleos, d'aquelles feines que estan a disposició dels ciutadans.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. ¡Anímate! Y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Confundí sus dunas con olas de mar, intentando un viejo paso de merengue. Me olvidé de que olvidé cómo bailar. Asomado a los barrancos de la noche.
Y ahora, si os veía al principio, es comenzar esta primera parte del programa. Y a tenernos antes a la presidenta de Adavi, Inma Cerdà. Muy buen día, Inma.
Buenos días.
Te valencianizaste el apellido, ¿eh?
Ah, sí, sí. Bueno, sí, molt bé, perfecte, moltíssimes gràcies. És que és molt valencià el meu cognom.
El dia 12 dijous
sí.
Va tindre lloc...
El World Forum. Vale.
Conclusions.
Molt bé. Vale. L'assistència online fue en global, vale? Però Villarreal per primera vegada tenia un punt de presencial. En ese punt presencial atendimos, bueno, atendimos a 50 personas que, por cierto, durante el día anterior tuvimos que cerrar las listas porque no podíamos atender a más gente. Algunas personas sí que es verdad que vinieron presencialmente, pues porque sus ordenadores, sus PCs no acababan de tenían algunos problemas técnicos y se acercaron, y otras las atendí por teléfono, por el móvil, pues tuvimos perfecto, todo muy bien. Algunas ya me han dicho que tienen alguna entrevista pactada con alguna empresa y todo muy bien. Luego, quería deciros también que el global fue que se inscribieron 2.600 personas y que, bueno, casi 2.600 personas, y que esto supone un 30% más de las del último año. Estoy pidiéndoles datos sobre cómo andan, qué ha pasado con todas estas inscripciones. Bueno, y me están diciendo que, claro, acaban de empezar, las entrevistas se vuelven, hacen una entrevista, luego vuelven a llamar, hacen alguna entrevista. O sea, es un proceso más un poquito más largo. Entonces, hasta el día de hoy son 150 entrevistas que ya se están formulando. Y seguro, pues son unas 50, más de 50 personas las que ya tendrán un puesto de trabajo seguro con este tema. Entonces, nada, estamos súper contentos. Todo fue online en el resto de centros sedes. Uh-huh. Funcionó todo bastante bien. Claro, como nos ha pillado a todos pues de aquellas maneras, pues se puede mejorar. Y se espera que el año que viene pues sea, como vosotras decís, como María dice, lo próximo más y mejor, ¿no? Porque, claro, es todo un poco precipitado. Ha sido un año pues muy loco y entonces pues pasa lo que pasa. Entonces, claro, no es una crítica, simplemente pues que
bueno, las críticas si son constructivas, claro, siempre está bien, ¿no?
Claro, claro, y también se tiene que entender que, claro, ha sido todo demasiado precipitado, pero las circunstancias, pues, son las que son.
La cuestión es ir haciendo camino, es decir,
claro,
lo iremos haciendo mejor y ya está. Primero el camino es un poquito más pedregoso, pero luego lo vamos alisando, y tenemos un fin común, supongo que todos, y es encontrar ese empleo que la gente busca o facilitarlo al menos.
Claro que sí. Después también te acuerdas que me dijiste, bueno, y estos webinars que son estas conferencias, vale, ese día yo por supuesto no pude ver nada, no sabía ni quién venía, pero ahora, claro, al día siguiente ya las tenemos en el YouTube, en la plataforma de, entonces cualquier persona que quiera verlas, no tiene más que entrar en la Diputación y ahí están los webinars de este día. Por cierto, grata sorpresa. Realmente, porque ya te comenté aquel día que a mí pues me gusta mucho cuando pues un coach pues que te animen y que te provoquen ahí, ah, pues sí, venga, me voy a la calle, me voy a comer el mundo. Pero la sorpresa fue que no solo animaban, sino que además te daban las ideas y te daban las herramientas para empezar y para hacer cosas y muchas más cosas más. Pues por ejemplo, bueno, que me enrollo luego. mira, una era de Nayara Pereira, Quas, en desarrollo profesional. Su conferencia era competencias profesionales del siglo XXI y el método camaleón. Para saber lo del método camaleón, lo mejor es meterse en el YouTube, que ella lo explica genial. y después también había una de Ana Fernández. Y esto y el título de la conferencia era ¿cómo conseguir vender tu proyecto profesional? Ve subrayado vender, porque realmente todos los trabajos hay una cosa que es el comercio y que realmente hay que prestar mucha atención en saber vender y lo que trabajas y vendernos a nosotros mismos.
Sí, porque el producto o la persona puede ser muy buena, pero si a la hora de ofrecerse o a la hora de vender, claro, el producto no se sabe hacer de la forma adecuada, puede ser que no le den el valor que tiene, ¿no?
Claro, claro. Y a veces eran pequeñas cosas las que yo misma decía, ay, pues yo es verdad, no me había percatado.
Sí, son
de
pequeños detalles que son los que hacen que tengas más o menos éxito, ¿no?
Claro.
En esto que emprendes.
Claro. Y después también Tamara de Aro y Manuel Moreno, en su conferencia de empleabilidad y sector tecnológico, esto fue súper interesante, sobre todo porque hay una. Ellos presentaron, bueno, se presentó ya hace un tiempo, un año, una cosa así, y es SarsaTec. Es una sarsa de trabajo, es una asociación donde se apuntan las empresas. Y esas empresas buscan cantera tecnológica, básicamente, a todos los niveles, ¿eh? Si, o sea, puede ser un chaval que ha salido de su carrera ahora, como puede ser una persona que no ha ido a la universidad, pero es un crack en informática. Entonces, en esta sarsa obtiene una información de cómo trabajar en esos sistemas para luego esas empresas contratarlo.
Claro, destinarlo o buscar el puesto más adecuado.
Claro.
En este caso, eso es una red donde ellos lo que hacen es distribuir.
Sí.
Tienen, supongo que lo que hacen es aglutinar todo el producto junto y luego distribuir. ¿Eh?
Sí,
tienen
una
red de empresas que a lo mejor es lo que hacen es eso, pues sirven de referencia, de punto de encuentro para luego distribuir.
Y lo mejor de todo, que es gratis. Yo ahí dije, vale, va, ahora sí, me habéis convencido. Realmente no solo encontré ese apoyo, sino que además esta opción. O sea, es una formación totalmente gratuita que
la ofrecen esta pareja, ofrecen.
En verdad es un. Digamos que eran los mediadores, ¿no? La empresa. Es una asociación. Yo lo he estado buscando por internet y de lo que veo que hay mucha gente. Hay muchísimas empresas, ¿vale? Hace poco que han empezado, pero claro, y todo relacionado con el con la cantera tecnológica. Entonces...
Bueno, la persona que quiere informarse más, que sí. entre y sí, que busque sí, sí, sí. esa charla, porque claro, sí. No es lo mismo que lo expliques tú como que realmente
claro.
Lo escuches y sepas exactamente de qué va.
De hecho, tienen ahí los enlaces ahí uh-huh. en el mismo YouTube.
Pues creo que lo ideal sería eso, que lo...
Claro. Y bueno... Pues eso.
Pasamos a las ofertas
pasamos
de empleo.
A las ofertas porque sí, continúo hablando de esto.
Bueno, ya hemos hecho así a grosso modo lo
a
que
grosso
fue
modo, sí.
el World Forum.
Muy bien. Pues tenemos las ofertas de Labora.
Uh-huh.
Estas son las que acaban de salir y me parecen súper geniales.
Que entre en la página de Labora diciendo sí. las ofertas por si a alguien le llama la atención, ya que busque la referencia y demás.
Claro.
Ofertas que tenemos.
Vale. Operaria de limpieza. El gestor de la oferta es Labora Onda y código de la oferta 554766. Es para Onda, ¿eh?
Uh-huh.
Es imprescindible el certificado de discapacidad funcional, diversidad funcional.
Diversidad funcional.
6 meses de experiencia, 30 horas semanales y vehículo.
Uh-huh. Vale. Si decimos la oferta de empleo y las...
Los requisitos,
lo que
sí.
La referencia, supongo que no tendrán problema la gente que entre y que la busque.
Sí, es importante. Que además tienen que enviar el currículum en esa misma referencia. Uh-huh.
Sabiendo
¿vale?
que este es Labora.
Claro. Ahora tenemos para trabajadores sociales, código 554803, para el Bocácer. También hay requisitos imprescindibles, ¿eh? Como estar desempleado. Ahora tenemos conductor de camión. Pulpo, código 554825 y la ubicación para Villafamés. Personal de soporte para la gestión de actividades y servicios, el código 554848 y la ubicación para Castellón. Carretillero o carretillera para el sector citrícola, código 554702 para Valdosó. Técnico de estudios y presupuestos, el código 554708, la ubicación Castellón. Panadero, el código 554735, para las alquerías del Niño Perdido. Ahora tenemos repartidor de comida a domicilio, código 554781, para Castellón. Ahora tenemos fresador control CNC con experiencia, el código 551885 para Villarreal. Ahora tenemos un esquilador de ovejas, código 554364 para Castellón. Bueno, aquí dice que posibilidad de desplazamiento para el terreno nacional, o sea... La he cogido porque viene de aquí de Castellón, pero es para desplazador. Vale, albañiles, código 554387, para la Pobla Tornesa. Ahora un docente de albañilería, el código es 554330. Esto lo precisa el Ayuntamiento de La Llosa. Y es la ubicación es en Valdosó. Y por redes he visto que van a abrir un Aldi aquí en Villarreal y que buscan 25 trabajadores.
Muy buena noticia.
Pues sí. Ahí hay que, o bien, mira, lo mejor es todo a través de ordenador. O sea, vete a la página, búscate ahí cómo puedes inscribirte porque es ahí, online, uh-huh. todo. Y... Bueno, he visto también que el Mercat Central de Villarreal está a Acudim, que hacen un llamamiento a las personas con diversidad funcional que acudan para ayudarles a buscar empleo. Todas aquellas personas que tienen alguna diversidad, pues...
Muy bien, muy bien. Genial. Muy buena iniciativa por Acudim. Inma.
Sí.
La semana que viene, ¿cómo será?
Mejor y más. Lo vamos a hacer nuestro eslogan porque
realmente... El favorito, ¿no?
Siempre, sí.
Le vamos a buscar uno para la asociación, ¿te parece?
Haremos me parece
como
genial.
Un eslogan como más trabajo y sí. con mejores condiciones.
Ahí
la semana
está.
Que viene,
claro que
más
sí.
trabajo y mejores condiciones.
Muy bien.
Inma, la semana que viene, el miércoles, ¿nos volvemos a ver?
Sí, claro que pues, sí.
Miércoles aquí otra vez para comentarles a todos ustedes y comentarles comentar a vosaltres i vosaltres aquestes ofertes d'empleo que ens porta Imma totes les setmanes.
Bailar asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz. Las criaturas me miraron fijamente y me dijeron: chico, vuelve a tu lugar. Me embriagaron mis anhelos de verdad y aún no sé si es que no estuve acertado o realmente lo que quise.
Estás a la 92.2 FM.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
I had it in my head.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Vila-real o en la tienda online www.canem.shop.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine y paga menos por la tuya factura.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece.
I ara, com cada dimecres, tenim a la nostra coach de les emocions, Pilar Alexandre. Molt bon dia. Pilar, veuràs, hi ha algo que jo pense que no gestionem massa bé, i és una emoció com la ràbia, la ira o l'enoig, que és una emoció bàsica que serveix per a lluitar contra allò que trobem injust o indignat o indignant, i també ho fem per a defensar allò que trobem just i també per a defendre qui estimem. O sigui, que ens podem trobar que la mateixa ràbia siga per a lluitar contra algo injust i també contra algo just.
Així no és.
Què fem en esta ràbia quan ens... ens apodera, se'ns apodera de nosaltres quan no podem controlar-la?
Bé, la ràbia com totes les emocions i més aquestes emocions bàsiques, és molt important dependre i sa gestió des de la infància. I crec que és important que parlem d'este tema perquè moltes oients seran mares o pares de crios en una edat molt curteta, no? Quan el xiquet expressa aquesta ràbia. La ràbia és una emoció natural, és una emoció que ens ha ajudat a sobreviure. És una emoció que té que ser. Què ocorreix? Que la ràbia està en uns condicionants pejoratius molt grans i moltes vegades aquesta ràbia me desborda i és quan cride, alça la veu, faig una utilització del vocabulari que no és el que va en mi, me transforma en la niña de l'exorcista, que dic jo.
Clar, perquè quan un xiquet és menut i pataleja i dius, ha agarrat una rabieta, en ell ho entenem, que agarra una rabieta, clar, perquè no aconseguís allò que en aquest moment demanda o perquè no li donem o perquè no li fem o perquè no li... I, sin embargo, quan anem creixent, no ens permetim tindre aquesta ràbia, es qüestionem quan la tenim.
Mira, n'hi ha una cosa molt important que és el sosteniment de la persona, de la emoció de la persona. Si el xiquet té una rabieta i la mamà no li fa cas, el xiquet està qualificant aquesta rabieta com algo negatiu, algo pejoratiu i algo que no importa. Val? Si és castigat perquè té una rabieta, encara instal·la més aquesta emoció com algo negatiu. Què és lo positiu, lo que ens pot donar fruits perquè després de gran puga gestionar ell sol la seva emoció? És l'acollir, el sostindre. És a dir, el meu xiquet té una rabieta perquè vol un joguet en este moment i jo el sostinc, me poso en ell, l'escolte, el deixo que plore, vaig, nivellant i sa explosió que ell té com a xiquet que no pot racionalitzar esta emoció. I una vegada l'he sostingut i ell li ha anat passant, quan ell ja me pot escoltar i pot, en certa manera, raonar, ja li explique tal vegada que en este moment no és moment d'estar jugant en el joguet perquè fa soroll i perquè s'ha d'anar a dormir. D'esta forma, ell deprèn que esta ràbia la pot expressar. Val. I ja es comencem bé, perquè ja entenc, des de ben menut, que la puc expressar, la ràbia, que no és algo dolent. Però no és forma d'expressar la ràbia a un adult, cridant, insultant, faltant al respecte. No, aquesta no és la funció de la ràbia. Val? La ràbia me maneja una emoció que me posa en marxa. Front a algo, com tu molt bé has explicat, algo que a mi no me sembla just. O algo que vull d'una altra manera. Doncs la ràbia, lo seu és que me produïsca esta energia que jo canalitze d'una forma racional. I com la canalitze? En dos punts, no? El primer pas seria verbalitzar, explicar, expressar lo que no me sembla bé o lo que no me pareix just. I per una altra banda, una vegada explicat això, és dir, tinc que donar una solució. No me val dir, això no està bé i això no està bé perquè no és just. No, això no està bé i vull que siga d'esta altra manera. Ja està. I això és la funció de la ràbia.
Clar, però com passes de això no em sembla bé, perquè clar, el primer que fas és que te puja la ràbia, que te tenses els músculs, que tens ganes, inclús d'una forma animal, a voltes n'hi ha la sensació de voler inclús atacar, és dir,
clar.
I com som civilitzats ho fem de forma verbal.
Clar.
Clar, quan ja li busquem l'explicació, o si tu busques una explicació és quan domina, o sigui, quan baixes el nivell de ràbia, però com arribem a baixar aquest nivell de ràbia? És dir, el primer moment a tu t'invadís la ràbia, se tensen els músculs i a més el que tens davant és el pitjor, o lo que te está provocant aquesta ràbia és lo pitjor. Com baixes tu aquest nivell? Com te fas aquesta explicació perquè tu pugues gestionar aquesta ràbia i convertir-la en...
algo productiu, no?
Clar, perquè com se converteix la ràbia?
Mira, mon pare, pas descanse, me deia moltes vegades, filla, conta mil vegades mil. Jo crec que lo important és dependre a sortir de l'emoció. Val? Clar, és algo molt complex, no? Estic, clar, m'he calentat de l'ànim, m'ha pujat l'energia. Uh-huh. Tinc en compte que la ràbia és un instint de supervivència, estem parlant. És la que a l'home de les cavernes el feia atacar a algo que ell sentia una amenaça cap al seu niu, cap al seu nucli, no?
Claro, davant d'aquesta amenaça el que tu fas és posar-te en alerta.
Clar.
I se posar-te en alerta hasta que te baixa el nivell per a que no penses que no és un atac personal contra tu, és el que jo demane, com baixa ese nivell.
Mira, jo diria, anem a veure, en el moment en què a mi se me detona esa emoció tan violenta, no, que m'acaba portant a una sensació violenta de supervivència, tal vegada és un poc sortir de la situació, és dir, vaig a respirar un poc, o vaig a un segon, me'n vaig a la seu un moment, sí, voy a empolvar-me la nariz, que els dic jo a vegades als alumnes, i és fer esa observació a vista de dron. És a dir, una cosa és el que ha ocorrit puntualment, uh-huh, i una altra cosa és tot el que la meua ment me conta sobre el que ha ocorrit.
Claro, i sa ment què te prepara en esa acceleració
de cor.
En ese instint que te dona de que t'estàs davant d'un perill.
Clar, que te puja la tensió arterial. Clar. Doncs, realment què ha ocorrit? És molt important i és el que treballem en tot aquest tema de mindfulness i de gestió de les emocions, és veure la realitat però pura i dura. El que ha ocorrit és que esta persona o esta situació o este govern ha fet algo que a mi me detona esa ràbia, però tinc que observar ben bé, no? Si és una persona, ben bé veure exactament què ha passat en ella. Si és un govern, veure ben bé en què puc intervindre jo. Cap a on estic portant aquesta ràbia? Realment, jo puc fer una intervenció en contra de les coses que està fent el govern?
Clar, però entonces tenien que ser persones molt estoiques.
Clar.
Anamos a l'estoicisme i diferenciar entre el que jo pugui intervindre i el que no pugui intervindre.
Però això és fundamental, Susana.
Clar, però com arribar a aquest estoicisme? És dir, si a mi el govern em demana, per exemple, pagar algo que jo no arribe i li explique mil voltes, mira, és que no puc pagar-li-ho i no tinc aquí explicar-li-ho, mm-hmm, i sa ràbia, com la canalitze?
Jo te diria fent activitats possiblement físiques en la que tu pugues i sa energia sobrant lliberar-la. Val? És a dir, kickboxing.
Sí, perquè clar, lo difícil és dir-li a... Ve d'una conta, o sigui, a mi me diuen vostè té que pagar aquests impostos,
sí, sí. I jo m'ha pujat el sou.
No, i clar, jo com a persona física no tinc, sí, més remei perquè ho dirigis a mi, sí, però tu tens davant un muro,
sí,
que no saps a qui dir-li, mire, si és que resulta que és que no he ingressat prou per a poder pagar-li, si és que no és que no vulgui pagar-li, si jo el que vull explicar-li a vostè és que en vez d'ingressar-li en 10, només li puc ingressar 3, que jo les ingressaria gustosament, però només ne tinc 3. Val? Sí que te va faltar fer quin bou, sí.
I tant que sí, i tant que sí, perquè aquesta situació, a més, te porta una frustració absoluta, no? Doncs n'hi ha que buscar de quina manera no caig en aquesta frustració. És a dir, i això jo ho he dit moltes vegades en el teu programa, Susana, en el vostre programa, en les cartes que m'han donat en esta jugada, en esta partida, uh-huh, quina és la millor base que puc jugar? Evidentment, en este temps de pandèmia, jo no me puc pegar contra la paret, contra el mur que me separa de lo que m'està fent mal.
Clar, jo m'he trobat en persones que passen de la ràbia pura i dura a posar-se a plorar.
La submissió, la impotència, clar.
No passen a un terme intermig.
Possiblement hi ha que passar a ese llanto, no? A ese plorar, per a poder col·locar-te en el terme mig.
Clar, però estic en el procés ràbia, com que assistic jo i m'enfronte a tot, a... Pues bueno, me poso a plorar perquè no puc fer res, absolutament.
Perquè sóc impotent. Són les dues sortides que té la ràbia, no? O tira avant o me tanque en mi i m'aïlle. Entonces, per pura ràbia, per pura impotència.
El teu consell és quan detectes que te pot vindre la ràbia, perquè se detecta, eh?
I tant que se detecta. Subidón i se... com la mostaza que diuen els argentins.
Davant d'esta possible vinguda de ràbia, que tot el món la detectem a voltes no, sempre, què és el primer que tindria que vindre-nos al cap? Que podríem tindre algun algo al que agarramos, com per exemple agarrar un boli i tapar-lo, te dic un boli perquè el tinc a la mà i pense, tindre una pedra en la mà o pensar en una persona a la que volem o no sé, una vareta màgica?
La millor ancla, i jo pense que és la respiració, perquè és el que sempre portes en tu, val? I no necessites tindre la vareta màgica ni tindre el boli. Jo recordo quan vaig deixar de fumar fa molts anys, portava un xupa-xup, però no me'l menjava. El portava en la mà.
Claro.
I jo l'agafava en la mà i el menejava, no? Bé, cada un se pot buscar, pues és una bona idea, no? A més, podria ser un bon treball, no? Un bon deure de cap de setmana, no? Cada un se podria buscar i sa ferramenta que li alliberara, li alliberara i sa pressió de tensió, d'emoció, d'energia, sí? I en aquest moment respirar, és a dir, jo moltes vegades pense, tal vegada, si és en una persona, no? Dir-li, això que m'has dit, jo ho interprete com algo que me fa mal, val? M'agradaria que m'ho digueres d'una altra manera, però a lo millor dir-li inclús, en aquest moment no me sent bé per parlar d'això, te cridaré i parlarem. O te convoque a demà i parlem demà sobre este tema.
Clar, però hi ha gent que això ho interpreta com que no afrontes la situació, com que te mostres de
suyo.
Forma covarde.
Això és seu, anem a veure. Jo de forma covarde... Anem a imaginar-nos que tu i jo tenim un enfrontament, no? Realment a mi me té que tindre un poc igual si tu penses que estic actuant d'una forma covarde, perquè jo sé el que estic fent, i el que estic fent és... no arribar a una explosió contra tu, perquè no és algo personal, possiblement, el que tu m'has fet o el que tu m'has dit. Tampoc me'n vaig en aquesta repressió de no comunicar-te que no me trobe bé en la meva interpretació de lo que tu dius.
Tal volta és que pensem, ens importa massa el que pense
que
el món de nosaltres mateixa, no?
Sí.
Ens podíem permetir ser una miqueta més bona gent en nosaltres mateixa, i quan no estem preparades per enfrontar algo, dir-lo.
Dir, no és el moment, no me trobe bé per parlar ara, o considero que no és el moment, tinc que reflexionar sobre este tema. Quedem demà, xerrem demà, deixa'm que ho reflexione. Possiblement tingui raó en el que m'estàs expressant, però deixa'm que ho reflexione. T'he comunicat la meva ràbia, t'he comunicat, no estic d'acord en el que m'estàs dient o en el que estic interpretant que m'estàs dient. Crec que podria ser d'una altra manera, però necessites reflexionar per tindre més ferramentes i poder dialogar en tu.
N'hi ha estudis en metges que diuen que reprimir la ràbia pot comportar problemes psicològics.
Clar que sí. Clar que sí.
És dir, hi ha persones que, com a que no li agraden els enfrontaments, diuen, esta persona no discutís mai, però esta persona, després de anar a un psicòleg, perquè no mostra la seva ràbia.
Clar.
No l'exterioritza. No és que sàpiga controlar-la, sinó que la reprimís. I això el que provoca és que després tinga problemes psicològics, inclús problemes físics, perquè ho somatitza. No?
Clar, problemes de gola, per exemple, no? Les paraules que no dic i me trague, i no me puc tragar perquè és que necessite dir-les. Clar, però no és necessari dir-les alçant la veu, no és necessari dir-les en males paraules.
Una altra de les coses que també les dones ho patim és quan tenim aquests canvis hormonals que ens fan estar més irascibles de lo normal. Pero yo, no sé si estàs d'acord amb mi, sí que me dono compte que quan m'ocorrís este procés, jo a mi mateixa me dic, oh, com se nota que estic en estos dies tan raros, no? Per què en aquests dies mos ho permetim, eh? I els altres dies mos som tan cruels i mos qüestionem tant quan ens enrabiem, no?
Clar, ens ho permetim, les que ens ho permetim. No tot el món se permet tratar-se. Això és autocompassió, val? Igual que trate a l'altre en compassió, estaria bé tratar-me a mi en la mateixa autocompassió, no? O un dia tens un mal de cap en ese moment. Clar, tampoc m'agrada generalitzar un dia, perquè un dia són moltes hores. És a dir, si jo en este moment me trobo en un dolor de cap que m'està incomodant, està bé que siga autocompassiva en mi mateixa i que diga, ei, entenc que el que m'estàs dient m'està provocant, però realment m'està provocant perquè la meva situació interna no és la òptima, no? Tinc en compte que en una relació en una altra persona o en un col·lectiu, uh-huh, jo me relacione des de la meua emoció. Val? I percibisc el que m'arriba de l'entorn des de la meua emoció. Doncs és molt important com jo arribe a un treball, com jo arribe a casa després d'un treball. Però per això necessitem ser conscients. Necessitem tindre aquest treball d'introspecció, de ser el meu propi guru, el meu propi coach, el meu propi guia. En l'ajuda d'un guia extern, evidentment, no? Però jo crec que l'objectiu és ese, no?
Pot ser la ràbia una de les emocions més difícils de controlar?
Jo crec que sí, perquè maneja molta energia física i emocional, molta energia. I crec que també perquè és una emoció que no ha estat gens ben vista, que és el que parlàvem abans dels xiquets, no? I si tires la vista darrere, pues, tal vegada la meva generació està molt mal vista el que una xiqueta tinga una rabieta. Pues que la tinga, sí. Pues que la tinga, acull-la, no? Acollir-la no vol dir, sostenir-la no vol dir que li dones el joguet. Si no és moment, no és moment. Però sí que pots abraçar-la, inclús físicament sostindre-la.
I quan un xiquet de ben menut les rabietes per aconseguir algo les posa en marxa, o sigui, me posa una rabieta i vull el joguet i la mare, per no sentir-li, li dona el joguet, mm-hmm, este serà un adult que seguirà tenint no ràbia sinó rabietes per aconseguir el que vol.
Clar. I un nivell de frustració, vamos, de tolerància a la frustració, baixíssim, perquè està acostumbrat des de ben menut a aconseguir el que vol mediant una rabieta que crida, que plora, de menut se tira per terra, uh-huh, i aconseguís el que vol. Quina tolerància a la frustració té este xiquet? No estic dient que tinguem que convencer els xiquets en frustrats. No, no és això. Però n'hi ha que anar ensenyant moltes coses, valors, com gestionar, o sigui que no passa res per exterioritzar, però en això que estàs fent d'exterioritzar no és per aconseguir el que tu vols, és per exterioritzar, per deixar que isca aquesta emoció. Després ja parlarem de lo que vols.
Clar, clar.
Si és moment, si no és moment, si és apropiat, si no és apropiat, no? Jo a vegades poso l'exemple en el tema del menjar, no? No me vull menjar un ou. Bé, és que avui toca menjar ou. I plora el que vulguis, no fa falta que li ho expliques, simplement quan plore perquè no vol, sostín-lo, escolta.
Entonces, la ràbia és una emoció que tindrien que tractar-la en molta cura en els xiquets de ben menuts, és a dir, és algo que no tindríem que deixar que ells l'entenguin com una emoció que no puguen controlar.
Clar, clar, clar. Perquè se pot gestionar, no? Uh-huh. Se pot gestionar i a lo millor, escolta, esa frustració pues, te pot dur a en la teua intimitat pegar quatre crits o anar-te'n a fer un exercici més aeròbic per a alliberar tota aquesta energia. Què fem amb tota aquesta energia dins?
O sigui que s'ha de treballar des de ben menuts per a que quan siguin majors no arriben a ser persones que se senten contínuament frustrades perquè no tenen el que volen. Pilar, se'ns ha passat el temps.
Sí?
Sí. Sí, sí. Sí. ¿Te sientes frustrada?
No.
Ho acceptes, no?
Clar.
Perquè la setmana que ve parlem de més emocions, clar, i clar. Tindràs, tornaràs a estar així i a ser la coach de tota aquesta gent que està sentint-nos, no?
Sí, això espero.
que de ben segur estan pensant que voldrà que els parles la setmana que ve, però jo convido els oients a que ens ho facin arribar, sí, de que volen que parles la setmana que ve, perquè ells manen, al fi i al cap. Nosaltres el que volem és que ells no se senten frustrats.
Clar.
Volem donar-los bonament el que puguem, no, Pilar?
Sí, i en aquest temps tan, tan complex, no? de confinaments, de pandèmies, de ports, de uf, jo crec que sí, que estaria molt bé que ells d'alguna
ens manera
ens demanen, no? Ens demanen, volem que se parle d'aquest tema.
Molt bé, doncs pues, Pilar, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Susana.
A tu per estar així amb nosaltres.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las esquinas.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4, con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, Avenida de Francia 62.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
No te preocupes. Cristalería Broc. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Broc, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Broc, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Terror. No comprendo. Avui és dimecres, un bon dia per a que vinga l'alcalde de Vila-real a les nostres instal·lacions, José Benlloc. Molt bon dia, senyor alcalde.
Molt bon dia.
Avui en Vila-real n'hi ha un fòrum, concretament es diu Fòrum Ocupa't Vila-real, que bueno, avui se fan unes conferències, unes jornades de les que vostè ve i que m'agradaria que diguera als nostres oients què és el que en aquesta primera conferència que vostè ha sentit o les conferències que ha sentit, què és el que més li ha cridat l'atenció.
Bueno, lo important és dir que el Foro Ocupa't és una iniciativa que ja fa 4 anys que vam emprendre en Vila-real, preocupats per intentar donar oportunitats a les persones que estan al paro, no? A que tinguin nous instruments per a poder lluitar, per a buscar i trobar el seu lloc de treball, també per a facilitar a les empreses i les entrevistes, conscients també de que el servei moltes vegades, no? N'hi ha una distància molt important entre la connexió de l'empresa i el sol·licitant d'empleo. Crec que és un servei que hauria de pegar-se-li dos diverses voltes, no? I modernitzar-lo, i en això també està la Generalitat Valenciana, però a dia d'avui respon molt poquet a les necessitats del mercat. I nosaltres, que no és competència nostra l'empleo, com moltes coses, és de la Generalitat Valenciana, vam pensar, igual que han fet des que vam entrar en 2011, d'intentar ajudar el màxim possible a la nostra gent, no? I en aquest cas, el que fem és, quan podíem i el virus no ens amargava la vida, en el nostre centre de congressos, allí habilitàvem uns estants, que són els que tenim, hem transformat el casal de festes en el centre de congressos per a oferir oportunitats, i allí les empreses venien, les institucions que se dediquen a ajudar a la gent a buscar empleo i poder trobar faena venien, i ells pues, tenien aquesta oportunitat en un mateix lloc i en un mateix dia trobar tota la informació que moltes vegades, i és el repte de la societat actual, no? De la societat de la informació, del coneixement, la hiperinformació que vivim, la possibilitat de focalitzar i sense perdre massa temps trobar tot allò que busques, no? I que te tutoretgen i que te ajuden a trobar tot això que busques. Això era el Foro Ocupa't. Enguany, evidentment, són 4 anys ja el que ho estem fent, amb una empleabilitat de prop d'un 12 o un 13% de les persones que se'ls fan entrevistes, perquè això té dos parts, la primera informació, la segona coaching, és a dir, creiem molt important, i des del primer moment que vaig assumir l'alcaldia vaig considerar que totes les persones que nosaltres poguérem ajudar a lluitar contra la resistència que el ser humà té al canvi és algo fonamental, i a més crec que érem prou visionaris des de l'Ajuntament de Vila-real de veure que, igual que en tot lo de la ciència i la innovació, no? Innovació no és algo que fem de nou el ser humà, el fem des del paleolític, no? Si no, no estaríem on estem. Hem avançat, hem creat civilitzacions, hem creat societats, hem anat progressant. La diferència en les eres anteriors i durant tota la existència del ser humà en la Terra és la velocitat del canvi, no? Els nostres pares podien treballar 37 anys en una mateixa professió i pràcticament els canvis que es produïen eren cada 10 anys, cada 12, molt lentos, i ells tenien possibilitat d'assumir i ser dol al canvi i la resistència que de vegades tenim, perquè no canviar quan les coses te van bé és garanties d'èxit, no? Si te va bé i estàs bé, doncs no canvies, no? I això avui ja no val. Aleshores, jo ja fa 10 anys, no? Que vam arribar al govern quasi l'any que ve, que veiem que no val, que no anava a valer, i que per tant tenim que ser capaços de lluitar contra aquesta por. Bueno, doncs avui precisament el que estem en aquestes conferències durant tot el matí és donant els exemples de persones que lluiten contra la por i que han tingut èxit, no? I què més por pot tindre una persona que és militar i que s'enfrenta a desactivar bombes, com el primer que ha fet avui un TEDA de l'exèrcit, del nostre exèrcit, que la seva vida consisteix en intentar que una bomba no explote per a que no mate a la gent, arriesgant la seva vida, perquè evidentment riesgo o està ahí i error o acert pot produir-se, i si s'equivoca, evidentment, i té la mala sort dels cables, no? Ficar-los bé, pues reventarà, acabarà en la seva família, els seus fills ja no tindran pare, etcètera, etcètera. Tot el que els ha explicat als xavals i xavales i a les persones, que ja no només són xavals i xavales, no? Els que estan al paro. També tenim que entendre que n'hi ha una nova generació en esta nova manera de viure que ja fa temps que va assomant-se i que el virus accelerarà, que és la gent de 45, de 50 anys, que perd l'empleo, que en estos moments ja el que feia a lo millor ja no val per al mercat laboral que mos ve i que té que tornar a començar. Bueno, pues a tota esta gent és importantíssim que l'ajudem, no? I en això és el que consisteix este foro, del que estic tremendament orgullós, que podríem no haver-lo fet, que és el que ha fet la majoria d'ajuntaments en jornades i en foros, suspendre-ho tot, però nosaltres, com la filosofia d'este equip de govern des del primer moment, i és el que estic llançant a la la gent, a l'opinió pública, dient que som un exemple de la quantitat de coses que hem fet, Fira del Llibre, Bous, 7.000 persones per la plaça de Bous, més de 100 espectacles del Vila-real renaixen el carrer, ara aquestes jornades destaca la setmana passada, i que, sin embargo, no tenim nivells de contagi més alts que altres pobles o ciutats, significa que no n'hi ha que tindre-li por, n'hi ha que tindre respecte al virus, i que, per tant, no podem parar l'economia perquè això se produïsca. Tenim que anar en respecte i en cuidau, però tenim que continuar endavant. Avui estarem intentant fer-lo reflexionar i formació durant tot el matí en l'auditori. N'hi ha més de 300 persones que estan allí presencialment en tots els protocols necessaris. Jo també he fet la cola, he passat per el termòmetre, he passat per l'hidrogel i tot el que toca, i el dia 25 en el centre de congressos se faran les entrevistes per part de 22 empreses que s'han apuntat per a intentar agarrar gent, no? Jo crec que toca fer-ho i que, des de luego, jo crec que és moment més que mai per a fer-ho.
Acaba de dir-me tota la quantitat d'eventos que han fet així a Vila-real. La setmana passada la directora de Naturalis Espanya va dir en esta casa que han presentat una denúncia administrativa a la Conselleria de Sanitat, tant a l'Ajuntament de Vila-real com a l'empresa Montauro, per lo de la plaça de Bous. Vostè sap que, seguint la política de que no pare el funcionament, el motor econòmic s'enfrenta a tindre vostè després problemes judicials.
Bueno, i que no té riesgo. I permetint les tasques en la meva ciutat per a que n'hi hagi oci, que la gent no se'n tinga que anar a altres pobles i ciutats, i que diversifiquem l'economia, i que, per tant, quan tinguem un problema i la ceràmica pues tinga problemes, perquè és de lo que vivíem 100% i és lo que hem canviat en este poble, pues tinguem esport, tinguem gastronomia, tinguem pubs, tinguem oci, tinguem altre tipus d'activitats. El que governa i el que pren decisions pues s'arriesga a que puguen haver riscos, i és lo que estàvem parlant antes, i jo respeto en un estat de dret absolutament a tot el món. Compartís més o compartís menys, bueno, esta gent, pues, evidentment, el que està demostrant és que no es preocupen lo més mínim els bous, sinó que es preocupa és el seu interès d'acabar en ells, i això és el que vaig denunciar jo des del primer dia, no? Jo no li vaig a contestar a cada cosa que facin esta associació, perquè té tota la legitimitat del món de presentar les denúncies on crega convenient, però, bueno, l'únic interès que té, evidentment, és el protagonisme, que ningú coneixia, ni existien, ni sabien a què se dedicaven, i ara, pues, han aprofitat una imatge manipulada de l'embolada en Vila-real per a dir que estan molt preocupats per la salut dels emboladors que allí embolaven, i, per tant, pues, serà la tramitació administrativa normal, com tantíssimes denúncies que se generen cada dia i que mos arriben a l'Ajuntament de Vila-real, etcètera. A mi no m'assusta lo més mínim ningú que, per ganes de protagonisme i perquè no té una altra manera de projectar a què se dedica, no?, i què aporta a la societat en el seu conjunt, pues se dedica a enfrentar-se a través de denúncies en altres, etcètera, no? Jo no sóc competent per a valorar aquestes coses, és la conselleria. Bueno, pues allí n'hi havia 4 policies autonòmics cada vegada que se feien bous, n'hi havia un director taurino que és el nostre policia local que jo vaig nomenar, me consta que se van complir la llei tal com s'establís, i el procediment administratiu dirà, no? És a dir, bueno, me preocupa molt que esta senyora, i és el que pues demostra, no se preocupe tant d'altre tipus d'activitats, que n'hi ha multitud, no?, en la que ni siquiera se du mascarilla i s'està pues juntant. Segurament ella també era a la cafeteria i quan se podien ser 10 s'assentaran totes les amigues i els amics a prendre el que li dona la gana, i, bueno, pues en esta ocasió pues ha aprofitat les circumstàncies per a fer-se famosa, no? Per tant, bueno, pues jo no li vaig ajudar massa a fer-se famosa. Això és un tema que espere que se faci en bons arguments i en intentar buscar elements de convivència i no això. Sanitat ja està pendent de la salut des de més. No està un partit animalista per a preocupar-se de la salut des de més. O sigui, jo crec que això, evident, perdó, una associació animalista, no? O sigui, que al final, per lo que li dic, estem en una societat en la que la capacitat que se té de tindre tanta informació permanent i acudir als mitjans, i que els mitjans i les plataformes per internet es reboten, pues n'hi ha uns espais que abans no existien, i evidentment jo no vaig a contribuir a l'enfrontament.
Vostè sap que quan pren una decisió i decidís una activitat en esta població, corre un risc de que puguen hi haure este tipus d'acusacions contra vostè, que és l'alcalde i és la màxima autoritat.
És que, evidentment, ho he autoritzat jo. Si jo no haguera volgut, no s'haguerem fet bous en Vila-real, perquè tenia que firmar, però que vostè creu que jo no sabia el risc que assumís? Vostè creu que jo no sabia quan ho vaig fer que anaven a haver gent que s'anaven a aprofitar d'esta qüestió políticament per a enfrontar a la societat? Però la societat no és tonta. La gent no és tonta. La gent al final opta per lo que més li interessa i té tot el dret del món, no? I evidentment pues, són prou intel·ligents per a destapar aquells que el que se dediquen és a ser protagonistes de coses que, per cert, en qüestions de contingut no ho poden ser, i per tant pues, necessiten un enemic a l'altre costat, que si no el tenen se l'inventen, per a que d'alguna manera se genere tota aquesta polèmica. Per això no he contestat a quan m'han arribat les coses o quan ha fet declaracions, però com sap, no rehuís mai de donar la meva opinió i d'explicar a la gent el per què fem unes coses o deixem de fer-les, no? Jo considero que els bous han fet com toca, que no hem tingut ningú problema i que per tant serà, dins d'un estat de dret, el procediment administratiu el que dirà si s'ha fet alguna infracció o no, i veurem a veure quines conseqüències pot tindre Isa. Però si jo tinguera por a fer coses en este poble, val, des de que vaig arribar, este poble no seria el que és avui, no? Per tant, jo por no en tinc cap. Tinc respecte, tinc responsabilitat, tinc prudència, res de lo que se fa des de la imprudència i des de la irreflexió. Se fa en la reflexió, te pots equivocar perquè som humans per descomptat, com tots s'equivoquen o mos equivoquem en la nostra família, en la nostra vida, en les nostres empreses, cada dia, i qui no s'equivoque, pues evidentment pues no és humà, no? I no està en la realitat. I per tant, claro, que, però és que si no tingueràis temors o d'alguna manera no assumiràis la responsabilitat, pues no estaria en el càrrec que estic, no?
Del cap de setmana baixen els contagis a Vila-real, a la població de Vila-real. Ahir vam tindre públics ja, la Generalitat va fer públics les dades. El cap de setmana baixen els contagis, però malauradament ha faltat una altra persona sí, a la població. Com valora el fet de que hagin baixat els contagis encara aixina d'aquest cap de setmana hem tingut 4 activitats al mateix temps?
Bueno, pues ja no n'hi ha absolutament ningú dubte, ho hem dit des del primer moment. El problema dels contagis pel virus no són els actes organitzats ni l'àmbit laboral, on les empreses estan fent un tremendo esforç per tindre els protocols. Així mateix estem en aquests moments en un espai, el de la Fundació Caixa Rural, Vila Real, on el seu casino, el famós casino, Edu, el seu empresari, pues que té 13 o 14 persones en nòmina, no? I que està patint molt, com tots estan patint, va tindre que tancar el restaurant durant 10 dies, no? Per una situació, a més, que li felicite públicament, van parlar personalment molt, m'estic preocupant evidentment de tots els casos que van haver, l'altre dia en el restaurant de l'Emilio, també vaig estar parlant en ells, estic damunt com he estat en tota la pandèmia, no? Perquè m'agrada conèixer el que està passant i especialment intentar ficar de la meva part tot el que els puc ajudar, i bueno, van fer una reflexió, realment legalment no tenia ninguna obligació de tancar Edu este restaurant perquè el contagi va ser no laboral, sinó era un contagi social. En la vida que tenim nosaltres, pues el xiquet pues va tindre un problema, i entonces van fer la prova tots, la família, i va eixir, i a partir d'ahí pues resulta que ell, per responsabilitat, va dir, vaig a veure els treballadors, perquè jo treballo en ells, en els 13 o 14 que tinc. Ne van eixir dos, que damunt eren de dos turnos diferents, per tant, no se veuen, per a que la gent que mos estiga escoltant ho entenga. Evidentment, n'hi ha persones que viuen així, dels seus treballadors, i altres que viuen en altres pobles, i per tant, no poden controlar què fan ells en la seva vida privada, ni per la nit, ni per el dia, ni tot això, i per tant, bueno, pues vam concluir, i jo també li vaig aconsellar que era molt bo que tancara almenys i donara aquesta responsabilitat. Ara acaba de vindre així a aquesta entrevista i està ple el restaurant, la gent li ha tingut confiança, ha demostrat responsabilitat, ha tancat, ha passat les quarantenes adequades, i la gent ho té ple en aquests moments ahir baix almorzant i fent-se cafès. És a dir, en lo organitzat i en lo responsable no n'hi ha ningú tipus de problema, se limita el contagi d'una manera brutal. Aleshores és una irresponsabilitat en este país que, per la irresponsabilitat d'uns quants i de no cuidar-nos en l'àmbit més familiar, en l'àmbit més social i en aquests espais, estiguem matant l'economia, perquè el problema és que quan matem l'economia també anem a generar molts morts. Perquè estos morts ara estem tots pendents de lo que passa quan se produeixen unes pneumonies i quan deriven, no? Especialment en persones molt majors, en dificultats prèvies, en mort. Però, claro, quan això passarà, la crisi econòmica, igual que la que van viure, en la que se generaran situacions d'exclusió social en algunes famílies, que derivaran en que acaben en la droga alguns... les persones, en què a lo millor no se cuiden adequadament, en què les enfermetats que tenen, tot això després no apareix en les estadístiques ni els mitjans de comunicació, ho diuen molt a sovint, perquè és la mort ordinària normal, no? I, sin embargo, n'hi ha que analitzar la mort ordinària normal d'on ve també. Aleshores, com jo tot això ho tinc tan clar des del primer moment i ho hem demostrat en la nostra ciutat, pues claro, les mesures del toque de queda de l'altre dia del govern d'Espanya i de la Generalitat, en les quals hem limitat molt o s'ha limitat molt
esos contactes socials, lo de les sis persones, etcètera, etcètera, sí que ha tingut efecte. Jo ho veig en la meva pròpia família, no? És veritat, jo ho dic personalment, que quan mos van donar més mànega ampla, no és que jo hagi a fer ninguna festa en cap puesto, perquè jo, per exemple, pues en el Maset mateix en aquest estiu, complisc els anys el 13 d'agost, tota la vida ve tota la família, són 20 o 30, i fem un xicote picoteo, i no el vaig fer, pese a que se podia fer, perquè era senzillament una recomanació, perquè jo vaig llegint el que ha passat en Corea del Sur, vaig llegint el que ha passat en Xina, vaig informant-me, parlem amb molts metges i epidemiòlegs, i pensava que ixe era l'espai més perillós, on ens relaxem, on ens prenem una copeta, on a la nostra gent estimada és molt difícil que si tota la vida l'hem abraçat, hem besat els nebots, hem jugat en ells, no ho fem, aleshores ho he evitat. Però al final ha tingut que vindre el govern perquè alguna gent no ho evitava i creia que això pues, era una broma, i ara, per exemple, des de que m'ho han controlat, pues no és que ho complim fem en la família, sinó que jo inclús quan vaig a veure a ma mare, que m'havia relajat un poquet, i els meus pares, que són majors i no anaven la mascarilla, pues el diumenge vam dinar menys de 6 en casa i tots en la mascarilla, i vam ficar 3 taules dins de casa com vam poder per a no estar massa junts, no? Pues és la realitat, i per tant, bueno, pues jo valore molt positivament que anem baixant, i anem baixant per aquestes restriccions noves que s'han ficat, i demostren, perquè nosaltres no hem parat de fer coses, Fira del Llibre, en tots els controls, este cap de setmana, la Fira d'Estaca, en molta gent que va passar, que realment el problema no està ahí, mantenim els mercats ambulants, mantenim tal, i volem intentar mantindre'ls si la cosa no se desmadra, i per tant, jo crec que aquest és el missatge que tenim que llançar. Tinc casos en l'Ajuntament de Vila-real, és curiós, no?, de funcionaris, estem treballant-los esta setmana, que, bueno, pues evidentment no tenim dudes perquè els hem analitzat, i a mi m'agrada anar hasta el fondo de l'anàlisi d'on ha pogut contagiar-se. Ells saben perfectament on s'ha contagiat. En un cas, pues, és una persona que viu en un altre poble, en una piscina pública que l'han tancat, i que s'ha fet públic que l'han tancat, i aquesta persona després ve i treballa a l'Ajuntament de Vila-real, per les persones en les que treballa, si no té massa protecció, i al final en els companys del dia a dia se lleva la mascareta i se'n va especialment, i aquest és el problema, i és el que avui mateixa vaig a fer una circular i vaig intentar regular esta situació, perquè claro, el problema que tenim és que jo evidentment no li puc limitar a ningú en qui almorza el seu temps d'almorzar, ni en qui desayuna, ni en qui se'n va a dinar després, ni en qui berena, no? Però és evident que n'hi ha un element de responsabilitat de tots, que si tu, quan estàs dins del despatx o treballant, estàs en tots els protocols que t'hem exigit, per cert, mos han felicitat molta gent en l'Ajuntament de Vila-real, en els termòmetres, en l'hidrogel, repartint a tot el món botelletes, que ara n'hem fet més xicotetes, 10.000 més, en Juan Costa i tal, fent pedagogia sobre este tema, i després quan te'n vas els 20 minuts que tens a fer-te un cafè, te fiques en una taula, entonces te lleves la mascarilla i es comences a parlar, pues entonces no m'aclarir res, i especialment per un problema, perquè si això ho fas en la teua família i tal, pues no mos fas mal a l'administració pública i al servei públic, però quan ho fas en els teus companys de treball, quan tu caus positiu, tinc que aislar a tots els demés, i ja no puc prestar el servei en l'Ajuntament. Aixina de complejos este tema. I aleshores estem esta setmana, pues he tingut que nomenar al jefe de la policia un oficial de policia, perquè tot en l'escala superior, com sí, se complien els protocols d'una manera molt estricta, però després me van dir, i és aixina, que clar, quan anaven a la cafeteria un poquet, pues sí, pues se llevaven la mascarilla, i en efecte, de les 4 o 5 persones que anaven a la cafeteria i prenien el cafè, que és lògic i sumar i és normal, pues dos més han eixit positius, dos, encara que són asimptomàtics. Aleshores, això, ixa és la prova. ¿Vale? Que en el moment en què no la cafeteria té el problema, no és la responsable la cafeteria, som nosaltres, perquè depèn de la quantitat i el temps de contacte que tinguem en l'altra persona, la càrrega viral és major o menor i mos pot afectar i contagiem-nos o no també, això ja està demostrat. Aleshores, si la mascarilla mos protegís un temps important i després mos la llevem, mengem, prenem el cafè i mos la tornem a ficar, estem evitant el 70% de possibilitats. I això és el que la gent ha començat a saber, perquè en 9 mesos ja sabem molt més del virus, i això és molt important. I saben les coses, i és una de les leccions que Julio de la Iglesia, este TEDA que s'ha fet la conferència fa un moment, els xavals mos ha dit, la por només n'hi ha una manera de combatir-la, i és la informació i el coneixement. Tenim por a la incertidumbre, a lo que no coneixem. I això ho dia Marie Curie, no? Que el final de la por és el començar a conèixer algo. Pues esa es la realitat, no? I ho diu una científica, no? De primera
Mire, hora. Vostè ha parlat d'un empresari com és el que porta el casino,
He ficat un exemple per a fer pedagogia, sí, perquè s'entenguen tots els demés que poden haver en el poble.
I d'un empresari que ha tingut responsabilitat i que ha tancat el seu local a un empresari que este cap de setmana han tingut que desallotjar el seu local així i que se poden enfrontar una multa de 30.000 euros.
Bueno, pues evidentment, és a dir, jo crec que és una bendició que en un, pues, pues que en un país de 45 milions d'habitants al final és que facin aquestes coses malament, siguen 10, que les televisions te repetissin 200 vegades, perquè són ISOs 10, a lo millor si les estem veient, com tenen que omplir de continguts cada 5 minuts, pues els nostres pares i mares, la gent major que està tot el dia en casa, s'assusten terriblement perquè veuen aquests xavals en la universitat no complint, uh-huh, o aquest restaurant o bar que incomplís les normes i que deixa consumir en la barra, o que fa una festa dins com han vist en altres llocs. Bueno, a veure, l'anècdota, perquè per a mi això és una anècdota davant de la multitud o els milliards de persones que complissin en les normes, i ahí estan els datos per a demostrar-ho, no?, en les sancions i en les multes, i aquesta anècdota n'hi ha que fer-la pública, n'hi ha que perseguir-la i n'hi ha que tindre una sanció econòmica que evidentment pues va ser molt problemàtica per a ell i per a les persones que treballaven allí i que donava empleo, que això és lo grave, però especialment per al resto de la societat. El problema no és pa tu, el problema és pas de més també.
Lo llamatiu del cas és que n'hi ha un local que té excés d'aforo i se'l pilla, és a dir, no esperava en ningun moment que aquestes regles o aquestes que n'hi haguera que aquest incompliment caiguera damunt d'ell, és a dir, així n'hi havia un excés de local este cap de setmana i el van agarrar. I damunt ho ha fet públic, que me pareix molt bé per l'oficial Espejo, que ha estat molt al pendent de que complisquen tots les normes. I ara vaig a, senyor alcalde, el tinc així, li passe les preguntes...
Intentarem, perquè ja hem dedicat mis programes, no? però era molt interessant el que no, hem parlat, i a més jo crec que això té que ser una cosa
flexible
també.
És que tinc que fer un repàs del que passa allà, és l'actualitat,
per descomptat.
I lo de la mascareta, jo passava caminant i a més li dic, i dos persones estaven comentant, sense mascareta, bueno, i la de la fira, que també està posada a la fira, pues a mi pareix una responsabilitat, i jo anava pensant, què responsabilitat l'estar parlant dos persones sense mascareta,
criticant
sense mascareta,
la fira on te demanen temperatura, te fan entrar en protocolos, ho desinfecten tot, complixen la llei. Bueno, pues això és la pedagogia que tenen que fer.
Quan estava vostè parlant-me d'això, jo recordava caminant com sentia a persones parlant.
I tenen que entendre que d'ahí mengen xiquets, mengen famílies, és a dir, que la fira, i especialment en
que és que són empresaris.
En este poble n'hi ha una associació de ferians, nosaltres tenim gent, veïns i veïnes de Vila-real, que se dediquen a això, a una faena molt complicada, tota la vida per ahí, rodant en els seus remolques i tal, i que evidentment, vaig a dir-li una cosa ben clara, és a dir, algú pensa que si no som capaços de ser responsables i ajudar-los, si el virus acaba arruïnant moltes coses i acaben desapareixent els ferians perquè tanquen, perquè no ho poden mantindre, després vindrà l'Ajuntament a comprar zigzags i cotxes de xoque, va tindre fira? No. És a dir, per tant, jo he dit en algun moment que hem de ser capaços de que el virus arruïni lo mínim, i per tant hi ha que mantindre algunes coses que malgrat, i per això estem fent un esforç des de l'Ajuntament i estem comprant-los molts tiquets, ja anem a donar-los als xiquets de famílies en dificultats que ja els tenim tots comprats, i a més anem a repartir-ne, encara n'anem a comprar més per tots els comerços, per a que els comerços tinguin un element de promoció gratuïtament i els tiquets de la fira, i ho estem fent ja i anem a potenciar-ho més per a que els ferians els ajudem econòmicament des de l'Ajuntament, assegurant-los viatges de fira, per a que n'hi hagi alegria també en el poble i els xiquets puguen també psicològicament obrir un poquet i perquè visca i ese sector econòmic que també és important per a la nostra ciutat i que no volem que desaparega i no existisca quan això acabe, o que vindran Xina a dur-nos parades així, és a dir, pues és el tema que tenim que ser capaços d'entendre. I aquestes dues persones que parlaven sense mascareta tenen que pensar que tal volta elles, com jo he vist en alguna ocasió, pues tenen la seva pensió assegurada o tenen tal i qual, però que n'hi ha gent que està passant molt mal i que hem demostrat, i torne a dir-ho, que ahí no està el problema. La fira du tres setmanes i no tenim més contactes.
Sí, el problema estava en que si la crítica l'hagueren fet en les mascaretes, pues aquí jo no m'hagués donat tant de compte. Però anem a les preguntes, alcalde. Jorge Pérez diu, en este cas és Jorge Pérez, però aquesta pregunta se'ns diu moltes voltes. Quan s'obrirà la BUC?
Bueno, molt fàcil. La BUC no l'obrirem com a BUC ja ho vaig fer públic l'altre dia. Nosaltres hem pres una decisió i que me pareix històrica per a la ciutat, i és que creem lo més prioritari en estos moments tindre un nou centre de salut en la zona centro, algo que ens van comprometre en el seu moment, i que tenim l'oportunitat històrica en estos moments per a que això siga així. I el centre de salut, la millor manera de que puguem tindre l'any que ve ja metges, i és el meu objectiu o el siguient a principis, és que la biblioteca actual la buidem i la Sedim a Sanitat per a construir el centre de salut de Torremosa Nou. Un centre de salut com toca, no el que quedava del desmantellament que el PP va fer allí, sinó un centre de salut en pediatria, un centre de salut en salut mental infantil. Estem preparant tots uns serveis, alguns d'ells que en aquests moments la gent de Vila-real té que anar a Castelló i tots es tindran Vila-real, perquè estem preparant la Vila-real del 2030, la Vila-real en qualitat de vida, la Vila-real que tinga oportunitats, la Vila-real on la gent vulga vindre a viure, no? I quedar-se i disfrutar, i això és l'obligació de l'Ajuntament. Nosaltres tenim que generar oportunitats i economia per a que la gent puga tindre una autonomia, un projecte personal, i al mateix temps tenim que generar qualitat de vida, i evidentment la salut per a nosaltres és fonamental. Tenim la zona centro amb moltes dificultats, molt despoblada, molt degradada. Estem treballant en un plan, i ara en els projectes europeus podem tindre una bona oportunitat de regenerar la zona centro, tant la comercial com la vivenda, i és fonamental per a que una persona jove, una parella jove, vulgui vindre al centre, pues que tinga serveis adequats en el centre, no? I tindre un centre de salut allà al costat, en pediatria i en tots els serveis, pot ser molt interessant. Especialment també per a moltíssima gent que viu en la zona centro de Vila-real, molt major, i que per tant tindria molt més pròxima això. I això què fa? Per la pregunta que m'ha fet, pues que evidentment en la BUC haurem de ficar la biblioteca. I anem a ficar la nova biblioteca municipal de Vila-real, més moderna, en altres serveis moderns i en tot el que ja tenim, que som, tenim un gran prestigi, que tenim un gran servei de biblioteca, una biblioteca del segle XXI, en les quals evidentment que els llibres anem a potenciar-los i estan ahí i continuaran existint, però n'hi ha altres maneres també de dependre, de generar coneixement a través de les aplicacions, a través de les noves tecnologies, etc. Pues esa BUC, Biblioteca Universitària del Coneixement, on ara estan les escoles taller, on ara estan la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, on està l'Universitat Jaume I, on està la Càtedra de Innovació Ceràmica, la Càtedra de Mediació Policial, la Biblioteca Infantil, no? L'Agència de Lectura Infantil. Tot això ho anem a transformar i va anar allí tota la biblioteca sencera, una biblioteca que serà la més gran de la província de Castelló. I per què podem fer-ho ara i no ho van fer en el seu moment? Pues molt senzill, i ho explique també. Pues perquè en aquests moments tots aquests serveis que he dit que estan ahí en matèria d'innovació els passarem al vivero 1 d'empreses, val? A la Càmera de Comerç, que hem arribat a un acord on ells, ja prevenint això, antes del virus, perquè aquesta operació ja la volia fer fa temps, i el virus ho està accelerant tot, però tot això eren planificacions que teníem cap avant, no? I el virus està, en algunes coses, parant-les, alguns projectes que perdrem la legislatura, ja ho vaig dir l'altre dia, perquè ara la prioritat té que ser salvar vides, la salut, i arruïnar lo mínim possible l'economia, però evidentment hi ha altres coses que tindrem que accelerar. I per tant, si això jo tenia previst fer-ho en 2-3 anyets, pues evidentment se farà en un any. I per tant vull un centre de salut perquè serem la ciutat de tota la comunitat valenciana amb més centres de salut per habitant. I si tenim més centres de salut per habitant i més instal·lacions esportives per habitant, ciutat de la salut i de l'esport, i sa marca serà una garantia d'èxit per a que n'hi hagi gent que decidisca viure en Vila-real per a tindre una major qualitat de vida, junt a altres accions que estem fent. Tindrem un centre de salut cada 12.000 persones quan el tinguem ahir. Quan la ràtio de la llei normalment, n'hi ha molts pobles, no vull ficar noms perquè és de molt mal gust, que tenen sobre 22.000 o 25.000 persones per centre de salut. Vale? I això és el dato que hauria de donar. Per tant, l'obrirem quan obriguem la biblioteca, que si pot ser serà tot l'any que ve.
Pàrquing, el pàrquing que està al costat de la BUC.
Bueno, pues enllaçant una cosa en l'altra, baix de la BUC n'hi ha un pàrquing amb més de 400 places que evidentment quan vam arribar al govern en 2011 pues era un dels empastres més que se mos van deixar en esta ciutat, i que bueno, evidentment governar és marcar prioritats, és administrar recursos escassos, i jo vull ficar damunt de la taula pues tots els empastres que mos vam trobar d'obres inacabades, d'obres empastraes, de coses que n'hi havia que solucionar. El Partit Popular va governar 16 anys este poble, menos mal que no va continuar perquè mos ha agradat a l'absoluta ruïna, i Vila-real no és el que és ara, no haguera sigut mai el que és ara gràcies al treball de tot el poble unit, no? Però evidentment van tindre massa temps de fer moltes maleses, no? I aquestes maleses pues, tenen que veure, jo vull recordar aixina telegràficament, teníem una piscina de l'ermita que era un forat i que n'hi havia que donar-li una solució, la van deixar allà en pastrar i punto pelota, i n'hi havia que fer-la, no estava feta fa 10 anys. Possiblement gent que mos estiga escoltant a través de Ràdio Vila-real, pues, quan jo vaig arribar a alcalde tenien 8 o 9 anys. I ara tenen 18 o 19 i podran votar, i evidentment ells no se recorden que la piscina a la que van en estiu o van a entrenar en el club de triatlón no estava fa 10 anys ja van, vale? Però no estava i la vam tindre que acabar. O la biblioteca universitaria, la de Dal, que como saben, pues no tenía llibres, no tenía serveis, ni había que acabarla, ni había que ficarle todo el sistema de la llum. Se la van dissar feta un empastre, van presentar la Copa del Món i punto. O el centre de tecnificació esportiva igual, o el pabelló Melilla, que no estava, que estava el projecte, que se va arruinar, que l'empresa va tal. El juzgat actual, el Palau de Justícia del costat de l'hotel, era un esqueleto, una estructura, fa només 10 anys. La bassa d'Insa era un niu de rates, de bitxos, de cucs, enorme, i avui és una ciutat esportiva municipal on juguen els xiquets, al costat de tal, de tot això no estava, i tot això estava empastrat, la majoria de coses. Aleshores, a l'hora de marcar prioritats, jo vaig marcar una llista, i el pàrquing este va ser l'última prioritat, i ho dic claretament, no vull enganyar a ningú. Per què? Pues perquè evidentment ahí n'hi havia un lío gordíssim de l'empresa que va demandar a l'Ajuntament, la que l'estava construint, va abandonar les obres, queda un 20% per acabar o un 15% dins, s'ha acabat. Però si l'acabem l'Ajuntament de Vila-real, antes el tenim que rescatar i pagar-li a l'empresa que ho va construir els 5 o 6 milions d'euros que va valer construir això, i no els tenim. Tenim un endeudament molt alt perquè ens van deixar mig arruïnats en este poble, i aleshores vam intentar pues prioritzar en la piscina, el Palau de Justícia, en el centre de tecnificació esportiva, en el que creiem que era més necessari en aquell moment. Teníem una altra opció, perquè jo vull dir que este tema està en el juzgat. És a dir, tenim un pleit en l'empresa que mos reclama els 6 milions d'euros, que resolguem el contracte, que li paguem i que mos apanyem en el pàrquing i l'acabem. Però això serien 6 milions més 1 o 2 d'acabar-lo. 7 o 8 milions d'euros. Mos duria un endeudament que mos intervindrien. ¿Qué anem a fer en este pàrquing? Bueno, pues era un dels temes que antes de que vinguera el virus anava a intentar enfocar. I la manera de l'enfocar-lo, evidentment, que voren intentar buscar una empresa que l'acabe, o sea, arribar a un acuerdo dins del juzgat en la empresa que mos està demandant i dir-li, nosaltres no te pagarem. Anem a intentar buscar una empresa, tanquem un acord, que l'acabe i que l'explote. Si l'explotem, evidentment, li tenim que dir a Manoli que gratis no serà. No podem ficar 7 milions d'euros del poble i que allò siga gratis, i damunt fiquem personal a gestionar-ho, és impossible. Per tant, en tots aquests eixos, no?, o elements damunt de la taula, vaig considerar que no era la prioritat, però li vam donar una alternativa al problema de l'aparcament, perquè en Vila-real hi ha problemes en l'aparcament, però hem anat generant molts espais d'aparcament que la gent ara ja es veu com algo normal, però que tampoc existien. I al voltant del Jardí Jaume I vam alquilar en un pla municipal d'adequació de solars als propietaris, que Pasqual Batalla va treballar molt, en pas descansen tot això junt amb mi, i allí poden aparcar tots els cotxes que vulguin gratuïtament a 150 metres de la Consolació i de la biblioteca. És a dir, que solució per als veïns que volen aparcar el cotxe, que visquen per allí, el tenen i gratuït. El dia que el pàrquing estarà, pues, tindrem que vendre les places, l'empresa que se'ho quede, n'hi haurà que adquirir-les, és a dir, gratis no pot ser. I per tant, tinc que dir que, bueno, que tenia una empresa mirada abans del virus, que volia vindre a negociar amb nosaltres i que possiblement poguérem fer aquest acord, però que el virus pues, ho ha ficat tot, com diem, no? Pates per amunt. I este és un d'estos temes que continua el juí, que jo no he manejat ja més fitxes, perquè evidentment ni l'Ajuntament està en condicions de rescatar això i pagar aquest dineral i fer-lo públic en aquests moments, perquè no tenim diners, val? Ni tenim, evidentment, ninguna empresa damunt de la taula, i ho dic públicament, sense que diga, estic dispost a ficar els diners, a pagar-li a l'empresa el que va construir, a acabar-lo jo i a que me doneu una concessió, tot en transparència i com toca, per a gestionar-lo per 40 anys o el que siga, vendrem places, farem un pàrquing públic com així perquè pugui entrar i dir la gent, i això té que ser el futur. Però en aquests moments, evidentment, no tenim condicions, i com li dic, l'empresa que tenia en mirada, pues, com en altres temes, davant del virus, pues, ha tingut que fer reajustos, està plantejant-se el futur, i evidentment ens han dit que ara no és moment, depèn de decisions d'estes, i que depèn de com vaig a tots, s'assentaran o no s'assentaran, com tantíssimes coses que estan passant.
Jo tampoc me recordava, ja que doncs, conteru, quan passen 10 anys, no, estos problemes que sabia, pareix que se li vagin oblidant. Me plantegen alguns empresaris que estan llogats, que tenen locals llogats en el centre, si des de l'Ajuntament no es podria perdonar l'IBI als que tenen llogats els locals.
Bueno, ojalá. No és que es perdonaríem l'IBI, és que si poguérem no cobraríem impostos a ningú. És a dir, este és un debat permanent en aquestes qüestions. Vale? Nosaltres tenim en aquests moments, mira, he volgut traure la gràfica, sí, però és curiosa, jo li dic a la gent que la pot consultar perfectament. Hi ha una plataforma per internet que n'hi ha datos que no els hem fet l'Ajuntament de Vila-real, i que quan un mira la curva de l'endeudament de Vila-real se dona compte així que va passar, no?, en este poble, i s'ha de veure, i s'ha de tornar a dir, i s'ha d'explicar a la gent, perquè algunes coses que no podem fer o que fem tenen resposta d'acord en aquella realitat, i jo no me vaig a cansar de dir-ho, i alguna gent contínuament me diu, home, però ja dus 10 anys, fer responsables als que estaven, bueno, anem a veure Però vostès creuen que en 10 anys, en tot el que em dic hem fet i em tengo que tirar endavant, se poden arreglar tots els problemes històrics d'un poble o ficar-lo... Pues no, evidentment, i claro que n'hi ha que explicar d'on partim. Si jo li dic a vostè que Vila-real té una deuda, cada veí de Vila-real deu 509 euros per habitant als bancs, que Alcora deu 358 cada veí, que Borriol deu 307, que Betxí deu 174, que Nules deu 135, o que Castelló Capital deu 135, o que Moncofar deu 96, o que Onda 75, val? O que Almassora 67, o Oropesa 0, o Benicàssim 0. Vale? Això és el que tenim dels pobles dels voltants. I això és objectiu. I aquesta deuda no l'ha generat l'alcalde Benlloc ni el seu equip de govern, malgrat a tot el que hem fet en este poble per a no parar les màquines i que siguera un poble atractiu i que gràcies a això almenys avui continuem sent el poble amb menys paro de la Comunitat Valenciana, un poble dinàmic des de totes les dificultats i tal. Si haguem arribat i haguem pensat només en arreglar els empastres dels altres que ens van deixar el Partit Popular i haguem pagat la deuda i haguem pagat aquest préstamo dels 20 milions que van traure en seguida cada any i no haguem fet res, ni haguem obert la piscina, ni la BUN, ni el Centre Tecnològic Esportiva, ni el Pabelló Melilla, ni el Xuscar, ni haguem fet la CEM, ni haguem fet res de tot això, doncs avui el poble no tindria, no seria el poble menys paro de la Comunitat Valenciana, no tinc dudes. I seria un poble que no tindria 51.000 habitants, que en tindria 46.000. No tinc dudes, vale? I això és la realitat, i això n'hi ha que es començar a dir-ho i n'hi ha que es començar a explicar-ho. Per tant, claro que ens encantaria, com el Partit Popular és moltíssimes vegades, a que baixem l'IBI i que donem ajudes als autònoms. En Vila-real n'hi ha 3.000 autònoms. Perdón, 3.000 comerços més autònoms. Mm. Podríem estar parlant de 4.000 i pico, 5.000 autònoms. 5.000 autònoms, només a 500 euros cada un, si es donarem d'ajuda o llevarem l'IBI, com diuen, etc., estem parlant de 1.500.000 d'euros. D'on el traem? En 2.500.000 d'euros que ens hem gastat per el Covid en reforçar la neteja de les escoles, en el tema de la desinfecció, en totes les ajudes socials que duem 1.000.000 d'euros i pico donat en ajudes extraordinàries socials per a les famílies que més dificultat tenen, en reforçar a Càritas, Creu Roja, etc. Torne a repetir, governar és marcar prioritats. Si jo estiguera com Castelló, com Onda, com Almassora, pues jo sóc el primer que haguera tret unes ajudes o m'haguera plantejat algun tipus d'iniciatives. Però no és tema aixina. Val? Per tant, ho sent molt, però jo podria intentar enganyar a la gent i sí, intentarem, traurem, l'Estat té que ajudar, la Generalitat té que ajudar, que té mesures i més a la restauració, a l'oci, però l'Ajuntament de Vila-real no està en condicions de poder llevar IBIs d'una manera massiva a tots, perquè quin criteri utilitzem? Li demaneu la facturació de l'any passat? Li faig fer 300 papers per llevar-li 300 euros d'IBI? Després, molta gent que té comerços està alquilar a propietaris que no tenen dificultats econòmiques. Si jo li lleve l'IBI, a qui l'estic llevant? El propietari després li ho repercutirà i li ho llevarà al que té alquilat? Això és un tema molt més complex per a plantejar-lo així. Per tant, no és una qüestió que ens estiguem plantejant en estos molt foro.
Alcalde, ixa gràfica que vostè diu, com la podem trobar, on la podem consultar?
Bueno, n'hi ha una plataforma en internet que se diu Foro Ciudad, val? Que la poden trobar, buscant en Google la trobaran molt fàcil, i on apareixen indicadors, busquen Vila-real, fiquen el poble o la ciutat, en el cas Vila-real, i li apareixeran els datos de paro, on veuran que som la ciutat amb menys paro de la Comunitat Valenciana, major de 40.000, ja un any i mig consecutiu. Anàvem recuperant econòmicament la ciutat i jo tinc que dir que almenys el model que hem fet entre tots lluitant i treballant anava tenint èxit. El virus ara pues, mos està impactant, però pese a això, en les mateixes condicions de tots i les dificultats que estem patint, continuem sent la ciutat en menys paro i això és un dato que tenim que ficar en valor. I ahí tenen l'endeudament i veuran realment el problemón que té esta ciutat i d'on venim. No? I evidentment estos anys mos haguera encantat baixar aquesta deuda, però és que cada any mos cauen sentències dels empastres de l'urbanisme, que és l'altra crisi, que tenim que abonar 3 milions d'euros. Hem pagat 30 milions d'euros en 10 anys en líos de l'urbanisme. 10 els hem pagat, o 15, més o menys, de recursos propis, i 15 ens ha tocat anar traient préstamos, perquè si no, no haguem pogut mantindre l'Ajuntament ni la ciutat, no? I haguem perdut.
Altra cosa que també reclamen és que se puga regalar, en este cas, ens ho diu Enrique, vales gratis per aparcar els cotxes en el parquí de la plaça Major o en el de la Murà.
Bueno, en este tema tinc que dir que, Enrique, que sí, que per descomptat, que són iniciatives que estan preses, que a més formen part del consens de tots els partits polítics en aquesta taula de renaixement que se va crear, i estan tots d'acord, i per tant jo pues, les avale. I miren, jo tinc que dir-li que, en principi, explicar-li a Enrique que si el pàrquing és tan barat en Vila-real, que ja li dic que no va trobar ningú pàrquing més barat en cap lloc, ja li ho dic, perquè la tarifa és plana de 3 euros, això no està en cap lloc, I això és gràcies a un acord que hem fet des de l'Ajuntament de Vila-real, que no és gratuït. És a dir, hi ha una empresa privada que el Partit Popular li va donar la concessió per 40 anys i que té que guanyar diners. I jo no la puc llevar, perquè té 40 anys ahí de gestió de tot això. I bueno, pues jo ho haguera fet d'una altra manera, haguera permitit que algunes places públiques foren per l'Ajuntament, ja que el tenim dalt, és la plaça major de tots. Pues nosaltres no tenim ni una plaça pública, és a dir, totes les explota l'empresa. Uh-huh. I les tenim que pagar, inclús les que aparquem el cotxe de oficial, els cotxes de la policia quan venen, i aquestes coses, no? Però bueno, els empastres ja estan ahí, i ara n'hi ha que solucionar-los. Jo m'haig de sentar en l'empresa, són 120.000 o 130.000 euros, quasi 20 i pico milions de pessetes, el que ens costa que la mitja hora siga gratis i a partir d'ahí que estiga la tarifa de 3 euros i que les tarifes siguin més barates, i això ja és una manera d'estimular la utilització del pàrquing. Però per lo que Enric està preocupat, que és promoció del comerç, doncs tenim 9.000 tíquets que hem fet, ja estem repartint-los i tal, a UCOBI, a l'Associació de Comerciants, per a que mos gestioni i mos ajude, ja que està en una seu, així en el carrer Cova Santa, que és propietat municipal, que vam adquirir també, i ja ens hem cedit, i a canvi dels convenis que tenim en ells els diem que mos ajuden en temes de comerç. El comerç del poble, que vull gatiques d'estos, perquè no podem enviar-los a tots els comerços i tal, seria un gasto també absurde, que vull gatindre'n i que li pugui servir per la promoció i regalar-ne a la gent quan ve al centre o el que siga, o no al centre, dona igual algú li pot donar tiquets a algú i tindre un comerç en un barri, pues, perquè després quan vinga així al centre ho tingui gratis. Evidentment, clar, no estic dient només que tinguin que ser del centre. Qualsevol comerç que estigui interessat en l'oficina d'UCOBI o ficant-se en contacte amb UCOBI pot anar a replegar-los, siga sòcio d'UCOBI o no siga
també sòcio d'UCOBI. Això s'ha de deixar molt clar.
Pues ja ho he deixat clar i ho torno a repetir.
Parlant de la taula Renais, també em pregunten per què sempre és la mateixa empresa la que gestiona este Vila-real Renais, estos concerts que hi han.
Bueno, anem a veure, perquè en el moment en què vam ficar en marxa això, que vam ser pioneros i va ser en ple desescalada, després de la pandèmia, tampoc teníem tantes ofertes de moltes empreses que volgueren, algunes que sí en ERTE, les altres que jo en estos moments ja veurem el que faig, en alguns van consultar i finalment, pues, el regidor de festivals, que és Diego Armando Vila, que és el que ha impulsat tot això i de festes, me va comunicar, diu, bueno, tenim una empresa del poble que és la que mos ha fet tot el tema d'estimular el tardeo i tot això quan ho van ficar en marxa. Ells tenen una base de datos de tots les persones en el poble que tenen orquestetes, que tenen grupets, que tenen tal, val? I seria molt fàcil perquè ella, a més, a fer-ho, mos va plantejar el projecte i en el seu moment, bueno, és una persona autònoma i que se paga els seus impostos i tal, és una empresa del poble, i doncs me va dir, te pareix bé que li contratem a d'ell este festival i tal i qual, i ell cobra pues això, les gestions d'organitzar tot això, vale, que no és res de l'altre món, però després és que cobren són, evidentment, els grupers, la música que se fa i totes les empreses també, que són també les empreses de la música, que actuen en aquest festival. El motiu és ixe, no n'hi ha un altre, i evidentment nosaltres estem a obert que qualsevol proposta que se pugui plantejar per part d'algú, innovadora, un projecte, intentem sempre apoyar l'empresa local des de lo que la llei mos permetís, i especialment intentem donar-li oportunitats i contratar a aquells que han tingut la idea, vale, i que mos han plantejat el projecte, perquè volem estimular també la creativitat i la innovació.
Clar, el que passa és que quan algú presenta d'alguna manera creativitat i formes que li porta l'Ajuntament per estimular-lo, acaben pues, n'hi ha ben gent que qüestiona a aquestes persones que en un moment donat han sigut emprendedores. I per això...
Jo no sé qui qüestiona. Jo el que m'arriba, com entendrà, pues, tenim 51.000 habitants, tinc 14 concejals, en total som 14 en l'equip de govern, tinc 500 funcionaris, més les empreses que treballen per nosaltres, és a dir, entendran que esta és la tercera empresa més gran de Vila-real i en totes les dificultats que genera gestionar-la, jo estic en la part de dalt, jeràrquica, no? A l'hora de gestionar tot això i tot no m'arriba, jo, evidentment, puc atendre el que puc atendre, però jo des de luego li tinc que dir que des de l'alcaldia el que ha vengut en algun projecte, evidentment, que tenia que veure en la nostra pla estratègic de ciutat, en la nostra manera de veure la ciutat cap al futur, de dissenyar el que volem entre tots, sempre l'he intentat trobar, jo que sé, per exemple...
El que hauria d'animar és a que pues, presentem més projectes i que bueno, i a lo millor se pot veure, no en este tipus concerts, però sí altre tipus d'iniciatives.
Bueno, jo en aquest tema li tinc que dir que evidentment sí que vull fer alguna cosa. Evidentment, ahir sempre xoquem en el següent tema, no? Que sempre ho volem tot pa ir, perquè vivim en un món tan àgil i tan ràpid i pegar el primer l'impuls és fonamental, no? I aleshores és veritat que des de la pandèmia hem dirigit molt d'una manera molt, pues, tindria que dir, evidentment, molt poc a veure, en rapidesa, perquè n'hi havia que donar molta acció, i aleshores, si jo tinguera que traure, per exemple, un concurs que vull traure i que estic preparant, per exemple, un concurs d'idees sobre algunes qüestions, i estem preparant-ne diverses, eh?
Clar, clar.
Està tot preparat. 8 mesos de pandèmia, evidentment, no te donen pa d'això. La llei anterior de contractes mos tornava locos, però mos permetia espais, i ho vam fer en altres ocasions. Ho hem fet en el poble en els últims 4 anys, 5 anys. La llei nova de contractes mos constrenyís d'una manera tremenda. Una licitació o un concurs d'idees d'estos tens que fer un tribunal, tenen que presentar les propostes després se voten, les propostes s'han d'adjudicar després a la persona que ha guanyat, i després tens que fer el contracte d'aquesta persona. Tira-li 5 mesos, conforme funciona l'administració. I a mi, pues, lo de la lentitud m'agrada poc. I aleshores jo sóc d'una manera que, bueno, a lo millor en contra i moltes vegades sacrificant també i sa lliure concurrència o i sa igualtat d'oportunitats que vostè m'està plantejant, que l'accepte la crítica i que per això també al govern fa temps que li he dit, ara en temps de pandèmia hem d'entendre que hem de prendre decisions i punto, i si n'hi ha que desinfectar no podem estar 3 mesos per adjudicar una empresa que desinfecte, i si tinc que ficar el mercat ambulant i el dissabte ja n'hi ha mercat, tinc que tindre la solució al mercat ambulant i no puc estar pensant tal, però ja li asseguro que me preocupa molt aquest tema i que en una ciutat innovadora no podem deixar-ho tot a la direcció tipus militari, no, manu militari. I evidentment que ho anem a fer. Ja li dic que tinc preparat com a regidor d'innovació també moltes qüestions en aquest tema, sobretot cara al tema dels projectes europeus. Anem a fer, evidentment, molt treball per a que la gent pugui expressar les seues idees i pugui permetir-nos elegir en un poc més d'objectivitat dins de la línia política que la gent ens ha votat i que, per tant, tenim l'obligació de liderar, no?, i de dirigir.
Alcalde, se'ns acaba del temps. No,
pues que llàstima, la veritat que n'hi ha tantes coses que parlar.
Però jo sí que m'agradaria que en vez de cada 2 dimecres poguera vindre tots els dimecres. Jo l'emplace pel dimecres que ve. I si vostè pot, sap que tinc moltes coses sempre que preguntar-li, perquè se'ns han quedat moltes preguntes.
Ja, jo me dol molt perquè les tinc així, parlen de la desinfecció dels carrers i parlen del tema del trasllat de la policia de la Comissaria Nacional. L'únic que vull dir en això, que per favor no se preocupen, que va tot en marxa, que va bé, que tenim l'apoyo de tot el món, però que no necessitava estar en els pressupostos de l'Estat. Això és una pel·lícula, és a dir, evidentment hi ha que fer el projecte, l'any que ve serà un tema de fer el projecte, estem modificant el pla general per construir-la allà en el pàrquing al costat de Carrefour, i evidentment que hi ha una partida molt gorda en els pressupostos d'infraestructures en interior, i d'ahir eixirà perfectament tots els diners que facin falta pel projecte, i el govern té un compromís de tirar-la endavant i eixirà. Per tant, que no se preocupen, que no vol dir que no eixirà, però que no és un tema fàcil i que requereix molt de treball, no? I després, evidentment, pues el tema dels jardins, i acaben això, pues, perquè dir-los que una cosa que sí que... És que este tema me preocupa perquè jo me vaig fijar també des del primer moment, i possiblement Pilar, que mos ha fet la pregunta de per què n'hi ha plantes que estan mortes i jardineres, com si estigueren abandonades i tal, ara les estem canviant, si no les cuida ningú. Tinc que dir que van tindre un problema puntual i possiblement aquesta visió que s'ha tingut del tema ha generat en el subconscient també, i a mi també m'ho genera, no? Jo li vaig pegar una gran bronca, jo dic així al regidor de serveis públics, a Paco Valverde, perquè vaig veure llorers morts d'ahir del costat de l'Ajuntament. Jo me fije en aquestes coses, tinc una certa problema obsessiu, no?, quan camine pel carrer. Este és un mal dels alcaldes. Però, i ell me va dir que quan se va començar a desinfectar la ciutat, en lo de les turbines que tiràvem en la lejía, en el Auia, i lo de tot en la plaça Major, i venien des de l'empresa de neteja que tenim, pues moltes d'aquestes plantes i estos arbres, pues es va caure avui en lejía, i n'hi ha moltes que han acabat seques i mortes, però no perquè no se regaren.
Però hi haurà solució, no?
Bueno, ja estan canviant-se, ja estan arreglant-se, però que molta part no va ser de l'abandono, va ser que aquests productes que tiraven contínuament, pues és molt difícil controlar que ahí on estan els arbres d'ahí baix, el césped quan pilla, o tenien que desinfectar també les ceres i desinfectaven, i bueno, no era fàcil que no es caiguera damunt a les plantes, i per exemple estos llorers s'han mort per això, perquè se'ls va tirar liquidice i van morir, no? Però bueno, que tinc que dir que me dol molt i que intentarem, evidentment, buscar solució, no? I per això estem també intentant quadrar-ho en un contracte que està a licitació, el contracte més important que s'ha fet en la història de Vila-real en esta matèria. I entonces he decidit que tots els funcionaris que tenim en plantilla en el departament de jardineria van anar al Termet tots. O sigui, s'encarregaran tot l'any de cuidar el que més estimem en este poble, que és el nostre riu Millars, l'ermita, i allò té que estar impoluto en estiu, en hivern, i allí van estar ells, en molta feina que tenim. En un nou pla que anunciarem de millora del termet, ja en vam fer-ho molt potent en el circuit de running, en el tema dels gimnasios, en el tema del pas subterrani, en el tema de la rehabilitació del molí, tot això que hem fet tots aquests anys. Però ara anem a anunciar-li un segon, que ara està de cada que ve, i anem a potenciar encara això. Els funcionaris aniran allí i n'hi ha un contracte en lotes perquè se puguen presentar més empreses d'un milió d'euros que vam anunciar l'altre dia quasi, que està ara en la publicació perquè és harmonitzat, quan supera tants diners anual, té que anar a la publicació del Diari Oficial de la Unió Europea, perquè se pot arribar a presentar en la llei de contractes hasta una empresa alemana o francesa, entendremos, i per tant i se contracte està ahí, ho hem partit per lotes perquè n'hi hagi més oportunitats, rotondes, districtes, jardins, per a que no tota una s'enduga tot, també en aquesta filosofia. I quan ho tinguem adjudicat, jo li vaig assegurar que anem a notar un canvi prou important en el cuidat dels jardins i de les zones verdes que tenim des de la ciutat, i els funcionaris els anem a destinar especialment des de l'Ajuntament de Vila-real al cuidat del nostre espai, com dic, més estimat, que és la nostra ermita i el riu.
Alcalde, faci'm cas, torne dimecres que ve.
Intentarem, no me puc comprometre encara perquè no tinc l'agenda davant, i com tenia enquadrat un poc cada 15 dies, però de veritat que me pareix important totes les qüestions que se plantegen, estan ahí al carrer, evidentment són actualitat, i és molt important que donem resposta, i almenys pues, a vegades en més acert i a vegades en menys, el més important que quede la sensació en la gent, que és el que vull intentar, i que no es quede el menor dubte que tot el que decidim ahir en Calavila, en la casa de tots, en els impostos de tots, fem una reflexió profunda dins de lo que els nous temps te permetixen, de necessitat d'agilitat i de prendre decisions, però que sempre li peguem voltes i analitzem debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats, analitzem dafos sempre, almenys jo treballo així, i que de vegades no, evidentment, ens podem equivocar i que no pot estar tot el món d'acord, però que evidentment moltes vegades no s'està d'acord perquè no se té tota la informació. Aleshores, això és un programa que el que intenta és donar-hi aquesta informació per a que la gent després, sense casa, que decidisca, evidentment, i acabe pensant el que vulga.
Però si quan l'alcalde de Vila-real pren una decisió no sabem per què l'ha presa, és quan volem preguntar-li directament i que vostè ens conteste per què ha pres la decisió i com va fer la efectiva.
I que segur que podien haver altres alternatives. Segur, segur. La vida és així cada dia. En la nostra vida, quan prenem una decisió, comprem una casa, un pis o alquilem, pues podíem fer una cosa diferent, comprar-la a un altre lloc. Igual mos passa ahir en 50 milions d'euros quasi. 500 treballadors municipals i tot el que suposa una casa tan gran.
Alcalde, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Fort abraç.
Xelo, hem arribat al final, són les 2 del migdia. Arribem en la notícia de que Pfizer ens diu que la vacuna que ell té un 95% d'eficàcia. Aquesta vacuna que estan fent, o que ja quasi la tenen, contra el Covid, estan desenvolupant-la en aquesta última fase, que era en la fase 3, i ja diuen que té una eficàcia d'un 95%. I que no causa ningú problema greu per a la salut. L'únic problema que té, ja saps, la conservació.
Jo, el fred.
Val. Però ells diuen que confien en la seva experiència, coneixement, infraestructures de cadena de fred existents que tenen en el seu poder per a poder distribuir-la a tot arreu del món. Per tant, Pfizer diu que no va Moderna per davant d'ells, sinó que van ells per davant de Moderna. Els deixem. Les 2:02, demà a les 12, com saben vostès, els acomiadem a que passen dos horetes, així la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real, i ara els deixem amb els nostres companys Javi Mata i Víctor Rubio per a parlar-los de lo que a vostès els interessa. Lo que a vostès els interessa. Què els interessa? Què està passant en el nostre Vila-real Club de Futbol? Fort abraç. Fins demà a les 12 del migdia en tots vostès, així en la 92.2 de la freqüència modulada.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres.